Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui dimecres 20 de setembre de 2023.
Bon dia, de poc sol, dimecres amb cel entre força i molt tapat, amb risc de pluja entre matí i migdia i localment podem tenir algun xàfec tempestuós.
Avui a Corçà han vist sortir el sol, ara fa 28 minuts, i estan a una temperatura de 18 graus. Us parla la Maria Alzina i comencem amb el programa informatiu comarcal de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell i que també podeu escoltar a Ràdio Bisbal. Avui ens espera un dia amb força nuvolositat i també amb risc de pluja. Ja hem anat veient al llarg del matí aquesta remullada i fins al migdia o primera hora de la tarda també podem tenir algun altre ruixat. El Servei Meteorològic de Catalunya, a més, ha emès un avís de perill per intensitat de pluja a la comarca perquè localment pot ploure en forma de xàfec tempestuós i que superi els 20 mil·límetres en mitja hora aquest migdia. I ara entrem en matèria perquè avui parlarem de la denúncia que han fet diverses treballadores de l'empresa d'escombraries de Palafrugell per un cas d'assetjament per raó de gènere. A més, parlarem de l'intent un altre cop de suplantació d'identitat que ha patit l'Ajuntament de Palamós. També abordarem el nou sistema de confirmació de visites també al CAP de Palamós o parlarem també de la convocatòria dels Premis Santiago Zapata de la Càtedra del Suro. A més, avui parlarem amb la guanyadora del 5è Premi Espai Ter i Artista Barcelonina, la Lídia Pujol, i com cada dimecres també ens visitaran la Laia i l'Eduard d'Un Mos i Un Glob per parlar de gastronomia i també una mica del bon beure. De seguida ho repassem tot, abans, però, saludem a la nostra redacció i els periodistes que ens acompanyen cada matí. Primer de tot, bon dia, Anna.
Bon dia.
També tenim l'Arnau.
Bon dia.
Bon dia, Paula.
Hola, bon dia.
Bon dia, Ferran.
Molt bon dia, Maria.
I, finalment, saludem a l'Anna Salvador. Bon dia, Anna.
Hola, bon dia.
I ara sí que sí, entrem en matèria. El sindicat CESIF denuncia que l'empresa de recollida d'escombraries hi ha situacions d'assetjament per raó de gènere a Palafrugell.
Assegura que causen greus riscos psicosocials per a les treballadores i que a l'agost ja van denunciar-ho a Inspecció de Treball. El sindicat explica que aquesta situació ha provocat angoixa a les treballadores i que els responsables locals n'estan al cas. Urbacer és l'empresa que gestiona la recollida de residus i escombraries a Palafrugell.
I, com dèiem, tornen a intentar suplantar la identitat de l'Ajuntament de Palamós amb la intenció de cobrar tributs, Arnau.
L'Ajuntament de Palamós ha alertat a través de xarxes socials que han intentat suplantar la seva identitat, com ja va passar de forma similar el mes de juliol per WhatsApp, però aquest cop via trucada telefònica. El consistori ha tornat a recordar que no utilitzen canals telefònics ni aplicacions de missatgeria instantània per a fer cobraments de taxes de cap tipus.
I 150 persones assisteixen a la presentació del Campus de l'Experiència de la Universitat Internacional de Catalunya a Calonge i Sant Antoni. Anna.
Es tracta d'un programa de formació pioner que començarà aquest mes d'octubre i permetrà obtenir un títol que s'emmarca en el projecte Campus de l'Experiència de la Universitat Internacional de Catalunya. L'objectiu és donar eines als participants per mantenir-se actius i millorar la qualitat de vida.
I l'Ajuntament de Palamós ja ha decidit també quina empresa redactarà el projecte i dirigirà l'obra del nou pavelló poliesportiu Arnau.
L'empresa escollida per aquest càrrec és l'empresa d'arquitectura Taller Sau SLP. Després d'un procés centrat en una competició per veure quin grup podia fer millor el nou pavelló municipal.
I avui es fa a Calonge i Sant Antoni una jornada dedicada a evitar el malbaratament alimentari.
Una altra de les temàtiques de la jornada seran els hàbits alimentaris i l'evolució social. Ahir al supermatí en vam parlar amb la directora de la Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme de Calonge, Dolors Vidal.
Es llença moltíssim menjar, eh? Es llença i es produeix i en canvi moltíssima gent que ho passa molt malament.
A la jornada hi participaran la xefa de Parellada i l'alcalde del municipi, Jordi Soler, entre altres.
I hi ha un nou sistema de confirmació de visites al CAP de Palamós, Anna Romero.
El CAP de Palamós ha implantat aquesta setmana un nou sistema de confirmació de visites que promet millorar significativament l'experiència dels usuaris amb cites programades. Aquest, que ja està operatiu a l'Hospital de Palamós des de l'any 2017, es desplegarà en els propers mesos a les àrees bàsiques de salut de la Bisbal, Palafrugell i Torroella de Montgrí.
I parlem amb el nou president del Consorci de les Gavarres, el senyor Daniel Encinas, el qual també és alcalde de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura. Paula.
Encinas té clar que la seva primera feina com a president consistirà en saber quina visió té la gent amb qui treballarà, ja que el consistori de les Gavarres fa d'annex amb tots els ajuntaments i altres entitats com els ADFs.
I Pere Tallada retorna als seus orígens medievals els dies 7 i 8 d'octubre.
La programació manté l'estructura habitual d'altres edicions i presenta novament un gran nombre de propostes tematitzades que permetran a totes les persones visitants conèixer diversos aspectes de la vida durant l'edat mitjana.
I acabem el repàs de titulars amb la notícia a Calella i Llafranc, perquè 60 voluntaris recullen 75 quilos de residus a les platges de Calella i Llafranc. Ferran.
Tenen l'objectiu de promoure la recerca aplicada en els àmbits temàtics del suro, en les humanitats, les ciències socials i naturals i la tecnologia. El guardó té dues modalitats i premiaran el millor treball de recerca inèdit o publicat en l'últim any.
Ens hem avançat. Aquest repàs era de la Càtedra d'Estudis del Suro, que convocava els Premis de Recerca Santiago Zapata 2023. Ara sí, 60 voluntaris recullen 75 quilos de residus a les platges de Calella i Llafranc.
Va ser la jornada de voluntariat Netegem el Litoral que va celebrar-se dissabte. El temporal de la nit anterior no va permetre que els grups d'immersió sortissin i les embarcacions encallades a les platges també van dificultar la neteja.
I més enllà del Baix Empordà, estan passant coses, perquè el Congrés ha avalat per majoria absoluta l'ús de les llengües cooficials. El PSOE, Sumar, Esquerra, Junts, Bildu, PNB i BNG i Coalició Canària també hi han votat a favor perquè es pugui implementar la llengua catalana als plens, a les comissions i en totes les iniciatives que hauran de requerir traduccions. A part, també s'ha inclòs el gallec i el basc. El resultat final, per tant, és de 176 vots a favor, 169 en contra i 2 abstencions. La d'una diputada socialista i un de Sumar. Tot apunta que això ha estat una errada. I tot i l'oposició del PP i Vox i Unió del Poble Navarrès, que han lamentat que s'hagi presa, que no s'hagi pres en consideració aquesta iniciativa i han criticat el tràmit per la via d'urgència. I tot i això, la reforma ha acabat tirant endavant. I ahir van poder escoltar els primers discursos tant en basc, en català o en gallec. L'oficialitat del català, que aquest dimarts s'ha estrenat al Congrés, com comentaven, s'haurà d'esperar a la Unió Europea. I és que la decisió d'ajornar la votació ja es veia venir. I en vista de les reticències expressades per alguns estats, ha arribat amb un matís que ha sorprès. Segons ha explicat el ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, la proposta que s'ha fet és la d'una instauració gradual que començarà amb el català. Aquesta decisió que Álvarez ha justificat perquè des de Catalunya s'ha insistit més amb la demanda i també són més parlants, ha estat rebuda de manera desigual. Per exemple, des del PNB ja avisen que no els agrada que el govern espanyol relegui, per exemple, l'euskera a Europa. I en la mateixa línia que els bascos, des de Galícia, el BNG també ha lamentat la decisió anunciada pel govern espanyol. Justícia obre un expedient a Rosa Peral per donar entrevistes telefòniques des de la presó sense permís. L'exagent de la Guàrdia Urbana de Barcelona, condemnada per l'assassinat del també agent Pedro Rodríguez, ha donat diverses entrevistes, per exemple, a Catalunya Ràdio o al programa d'Anna Rosa. Asseguren que Peral està utilitzant les trucades personals per gravar entrevistes, per exemple, també per Netflix. També va fer una Antena 3. Recordem que Rosa Peral està empresonada a Mas d'Enric, al Catllà. Troben restes neandertals a Sant Llorenç del Munt de fa més de 50.000 anys. A la serra de Sant Llorenç del Munt, entre el Vallès i el Bages, amaga un dels jaciments més importants descoberts fins ara i que explica una mica l'evolució dels neandertals. un equip d'investigadors ha trobat restes de tres individus diferents que tenen més de 50.000 anys d'antiguitat. Un adult, que probablement va ser una dona, un jove d'entre 11 i 12 anys i un infant d'entre 7 i 8. Concretament, els han trobat a la cova Cimanya, una de les cavitats més conegudes del massís. En total, són 54 les restes òssies que, segons el codirector de l'excavació, Juan Ignacio Morales, permetran saber molt més sobre les característiques físiques, les activitats i l'evolució d'aquesta espècie d'homínids. I en esports, la selecció espanyola de futbol femení va viure ahir una jornada plena d'alts i baixos. Finalment, 21 de les 23 convocades es quedaran a la concentració que s'ha fet a la localitat valenciana d'Oliva i jugaran contra Suècia a Gothenburg. La decisió s'ha acabat prenent a les 5 de la matinada després d'una llarga negociació entre les seleccionades, la federació i també el Consell Superior d'Esports. I ara comencem a repassar les notícies del Baix Empordà. Però primer de tot farem un petit repàs al temps amb l'Albert Aparicio. I ara saludem a l'Albert Aparicio, que ens porta la previsió del temps. Bon dia, Albert.
Bon dia.
Arribarà la pluja avui al Baix Empordà?
Sí, ens espera un dia amb força nuvolositat i també risc de pluja ja a partir d'aquest matí i fins a migdia o primera hora de la tarda. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de perill per intensitat de pluja a la comarca, ja que localment pot ploure en forma de xàfec tempestuós que superi els 20 litres per metre quadrat en mitja hora aquest migdia. Tindrem poca amplitud tèrmica a causa dels núvols amb una temperatura que anirà dels 17 graus de mínima fins als 25-27 graus de màxima. Demà, cel parcialment entrenyinat, més estones de sol les primeres hores del dia i més intervals de núvols cap al final de la jornada. L'inici de dijous serà més fresc, amb mínimes al voltant dels 15 graus, però la màxima podrà pujar fins als 30 graus novament. A mitjà termini, divendres i cap de setmana, amb ambient més fresc.
Moltes gràcies, Albert. A veure com acaba la pluja. I ara sentirem el comentari de Xevi Cortadellas sobre el llenguatge inclusiu.
Com tanta altra gent, vaig ser la setmana passada, els 10 últims dies, de fet, a la Setmana del Llibre en Català que es va celebrar al Moll de la Fusta de Barcelona. He dit gent per no haver de dir dones i homes, i he dit oients perquè em sembla que no hi haurà ningú que s'ofengui si no sent que també dic oientes, però no acabo d'estar-ne segur o seguri, tal com diuen ara. Dic això perquè a la setmana vaig comprar una gramàtica sobre el llenguatge correcte i per tant sobre el llenguatge no binari. El llibre diu que en comptes de dir tothom hauríem de dir tot ser, i que en comptes de dir ells i elles, millor que comenci a dir ellis. Tal com diu l'autor d'aquell llibre, la gent ens hem de sentir còmodis, perquè és l'entorn el que pot ser còmode. Nosaltres, dones i homes, som còmodis. Però anem avançant. La Setmana del Llibre en Català va anar prou bé. Si més no, la caseta on jo era. Suposo que les altres editorials també els van anar bé, però seguri, tampoc no n'acabo d'estar, perquè abans que s'acabés ja vaig sentir a dir que hi havia hagut un 15% més de públic i un 20% més de vendes. En aquesta vida, si no vas endavant i cada any no fas més que l'any passat, no ets ningú. I si fas més, tampoc, perquè després no pots ser ningú, has de ser ningú ni. Durant aquests 10 dies d'estar a la Setmana del Llibre en Català va passar una mica de tot. Vaig rebre un parell d'avisos d'emergència al mòbil sense que passés res de res, perquè només eren avisos de prova. Un el vaig rebre a Granollers mentre anava camí de Barcelona, l'altre al mateix Moll de la Fusta. Tots plegats, perdó, tutis plegatis, vam rebre també un munt d'avisos de perill de pluja pel divendres dia 15. Tutis, i per tant, tots i totes. Vam tancar tots els estants de la Setmana del Llibre sense que tampoc no passés res. Però això sí, va ploure. Tutis van poder tornar a casa abans del que havíem pensat. I l'endemà, també tutis, van poder saber que havien caigut entre 20 i 30 litres. Tampoc no va ser tant, doncs. Cap morti, cap desaparegudi, cap llibre moll, cap caseta inundada. Vivim en un món, però, on el perill i sobretot els avisos de perill ens arriben de per tot, quasi a cada moment. Llevat dels que ens haurien d'arribar de la Renfe, perquè com que vaig anar i tornar de Barcelona amb tren uns quants dies, justament els únics avisos que no vaig rebre eren de si el tren arribava tard. I va arribar bastants cops, naturalment, que la tradició és la tradició. I per descomptat que també van arribar tard tots els avisos de la Renfe. Cap sorpresa, doncs, la Renfe és així. Tutis ho sabem. Perquè els de la Renfe, per què els de la Renfe haurien de perdre el temps avisant-nos? O hauria de començar ara jo a arreglar les coses i hauria hagut de dir l'Irinfi.
Moltes gràcies, Xevi Cortadellas, per aquest comentari inclusiu i comencem a repassar la informació del Baix Empordà. El sindicat CESIF denuncia que l'empresa Urbacer s'hi produeixen situacions d'assetjament per raó de gènere. Assegura que causen greus riscos psicosocials per a les treballadores i que a l'agost ja van denunciar-ho a Inspecció de Treball. Urbacer és l'empresa que gestiona la recollida de residus i escombraries a Palafrugell, Ferran.
El sindicat va avisar l'Ajuntament de Palafrugell com a titular del servei de la situació que es vivia. Les treballadores afectades van explicar el cas a la seva advocada i van informar-ho a l'empresa. El CESIF assegura que no els consta cap actuació per resoldre la situació. Les treballadores han declarat al CESIF que es produeixen fets i conductes intolerables, a part de comentaris masclistes i l'incompliment del conveni perquè sigui l'home el xofer i no la dona quan hi ha substitucions temporals. I afegeixen que es canvien les fixes discontínues per homes i que també hi ha pintades sexistes amb la intenció de fer mal a les dones treballadores i que es produeixen males respostes fins a fer que la situació sigui insostenible. El sindicat assegura que aquesta situació ha provocat angoixa a les treballadores i que els responsables locals n'estan al cas. Per aquest motiu han sol·licitat a Inspecció de Treball que sancioni l'empresa Urbacer amb la màxima sanció econòmica, atesa la gravetat de la situació. També demana que es depuri les responsabilitats individuals de cadascú i que l'empresa faci un estudi dels riscos psicosocials. Reclama que es posi èmfasi en detectar els casos d'estrès laboral, conflictes interpersonals al lloc de treball, l'assetjament laboral, la violència verbal envers les dones, la discriminació laboral per raó de gènere, la manca de suport i la manca de formació del personal en la matèria. El sindicat considera que és necessari fer un curs d'igualtat per tal que no es tornin a repetir les situacions. La Central Sindical Independent i de Funcionaris, CESIF, és un sindicat amb presència a les administracions públiques i en creixement a les empreses privades.
I per segona vegada en dos mesos, algú ha intentat suplantar la identitat de l'Ajuntament de Palamós. L'Ajuntament ja ha deixat clar que no té canals telefònics per a fer cobraments de taxes.
L'Ajuntament de Palamós ha alertat, a través de xarxes socials, que han tornat a intentar suplantar la seva identitat. Aquest cop, a través de trucada telefònica amb la pretensió de cobrar tributs. El consistori ha tornat a recordar que no utilitzen canals telefònics ni aplicacions de missatgeria instantània per a fer cobraments de taxes de cap mena. A més, recomanen que si alguna persona ha fet el pagament, contacti amb l'entitat financera per tal d'alertar-los del fet i, a més, presentar denúncia. Des de l'Ajuntament de Palamós han alertat els Mossos d'Esquadra d'aquest nou intent de suplantació d'identitat per iniciar les investigacions pertinents. Cal recordar que el passat mes de juliol el consistori va patir una situació similar. En l'ocasió anterior, però, la suplantació d'identitat es va fer a través de diversos missatges de WhatsApp a la ciutadania des d'un telèfon mòbil aliat a l'Ajuntament amb intenció també de cobrar tributs.
I un total de 150 persones van assistir aquest divendres a l'acte de presentació del Campus de l'Experiència que acollirà Calonge i Sant Antoni al Castell. Es tracta d'un programa universitari dirigit a la població sènior de les comarques de Girona. De la mà de la Universitat Internacional de Catalunya, Calonge i Sant Antoni obrirà una nova secció del Campus de l'Experiència al Castell de Calonge, que està dirigida a persones de més de 50 anys de la província de Girona i on es requereixen estudis previs. Anna Salvador.
És un programa de formació pioner que començarà aquest mes d'octubre i permetrà obtenir un títol que s'emmarca en el projecte Campus de l'Experiència de la Universitat Internacional de Catalunya. L'objectiu és donar eines als participants per mantenir-se actius i millorar la qualitat de vida. El Campus de l'Experiència té una durada de 3 cursos. S'hi faran assignatures d'història, art, filosofia, literatura o ciència, entre moltes altres. Les classes començaran a mitjans d'octubre al Castell de Calonge i s'allargaran fins al mes de juny, una tarda a la setmana. Els alumnes que acabin els tres cursos rebran el títol de graduat en el programa Sènior Universitari en Cultura, Ciència i Societat de la Universitat Internacional de Catalunya.
I el pavelló municipal de Palamós es va inaugurar l'any 1939 i 84 anys després s'ha aprovat el pla de construcció d'un nou pavelló annex, el ja conegut per tots, Arnau.
A la darrera junta del govern a Palamós s'ha aprovat l'adjudicació del contracte per portar l'obra del nou pavelló poliesportiu situat al barri d'Esplà, al costat de l'altra instal·lació. És un projecte que ja venia perseguint el govern d'Esquerra Republicana de Palamós i Sant Joan, que segons el seu programa polític per les eleccions municipals aquest 2023 volia construir un nou pavelló annex a l'actual i ajudar a impulsar l'esport femení amb instal·lacions adequades a la pràctica de diferents disciplines. La decisió de qui adjudicava l'obra es va fer després d'una competició entre 5 empreses, escollides al maig d'aquest any per fer el projecte guanyador del segon pavelló municipal del poble, competició per la qual van tenir 30 dies per presentar les propostes.
I quina empresa ha sigut finalment la guanyadora d'aquest concurs, Arnau?
De la majoria d'empreses que s'han presentat, la majoria amb seu a Barcelona, el taller SAU-SLP és qui ha guanyat el concurs i ha aconseguit la concessió per un preu de 154.288 euros. Segons ha avançat Ràdio Palamós, aquesta adjudicació i, per tant, aquests diners estan desglossats en dues parts. La redacció del projecte amb 97.445 euros i la direcció d'obra del mateix amb 56.843. En quant a la direcció d'obra, s'allargarà durant 30 mesos que corresponen als 18 mesos que es preveu que duri la construcció del nou pavelló, més l'any de garantia de les obres. El pressupost de l'obra, que es parlava que podria oscil·lar entre 2 milions d'euros i 2,7, finalment serà de 2,5.
I la Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme de Calonge i Sant Antoni i la Universitat de Girona organitzen aquest dimecres 20 de setembre una jornada dedicada al malbaratament alimentari a la Facultat de Turisme de Girona i també una conversa que es diu Menja't el malbaratament al Castell de Calonge. Ahir al supermatí en vam parlar amb la directora de la càtedra, Dolors Vidal, Anna Salvador.
Els actes començaran avui a les 11 del matí. Al llarg del dia hi participaran, per exemple, la xef Ada Parellada, el secretari de la Conselleria d'Alimentació, Carmel Mòdul, o la directora de la plataforma Aprofitem els Aliments, Gavi Susana. La directora de la càtedra explica que són personatges reconeguts al sector i que tenen també una especial sensibilitat cap al malbaratament alimentari, també cap a la bona alimentació, que creu que avui en dia ha quedat estroncada.
En la societat ha evolucionat, els hàbits individuals han anat portant cert desordre, diguem-ne, per treball, per desplaçaments, etc. I arriba un moment que el sistema de producció i el sistema de consum no acaben de quadrar i estem en un món que es llença moltíssim menjar. Es llença i es produeix i canvia moltíssima gent que ho passa molt malament.
Aquesta serà només una de les temàtiques de la jornada. També es parlarà dels mètodes o plataformes per fer front a aquest malbaratament alimentari. També a les escoles, centres o hospitals. Per això Dolors Vidal fa una crida perquè escoles i institucions també participin en la jornada i visitin avui el Castell de Calonge.
I el CAP de Palamós ha implementat un nou sistema de confirmació de visites que promet millorar significativament l'experiència dels usuaris.
El nou sistema consisteix en un tòtem situat a l'entrada del centre, on els pacients amb visites programades han d'identificar-se. A partir d'aquí, se'ls imprimeix un tiquet amb la informació de la seva consulta i, simultàniament, els professionals de salut reben una notificació sobre l'arribada. Aquest sistema permet confirmar les visites només 20 minuts abans de l'hora assignada i gestionar-les totes, amb l'excepció de les de ginecologia, llevadora i podologia, que s'incorporaran més endavant. A més, el sistema ofereix la possibilitat de generar un justificant de visita si es requereix. En un esforç per preservar la privacitat i millora de les condicions de confidencialitat i soroll, està prevista la instal·lació de pantalles a la sala d'espera del CAP de Palamós.
I parlem amb el nou president del Consorci de les Gavarres, Daniel Encinas, sobre els seus plans per aquests pròxims 4 anys de mandat. Paula.
Encines ha començat estrenant el seu nou càrrec posant-se al dia amb l'antic president Pau Preses. Tal com detalla, la seva primera feina consistirà a saber quina és la visió que té la gent amb la qual treballarà.
El primer projecte que tenim en ment i que començarem a treballar ara ja la setmana que ve és mirar, ens trobarem, farem reunions amb tots els ajuntaments implicats amb el Consorci de les Gavarres per saber la seva visió del consorci, de com tenen les Gavarres, quines necessitats tenen, i per poder fer després una acció conjunta i mirar anar més a la una encara tots.
Enguany, la preservació de les Gavarres era un tema preocupant amb la sequera. Per això, un dels punts claus per l'alcalde és que els ajuntaments, els propietaris de massa forestal i la ciutadania vagin tots plegats per mirar de reduir al mínim el perill d'incendis.
Hem d'anar encara més a la una tots plegats perquè les Gavarres ara mateix és un polvorí. Hem tingut molta sort en aquests anys i ens hi hem de posar de valent a treballar conjuntament per mirar de reduir al mínim el que és el perill d'incendi. No podem permetre que hi hagi un incendi per una negligència o per causa de que no hagin fet bé la feina.
D'altra banda, la seva conservació també farà possible el seu ús turístic, ja que l'espai natural és un reclam paisatgístic de l'Empordà. Per tant, el nou president del Consorci de les Gavarres vol crear rutes sostenibles en uns indrets adaptats i nets. I encara, i deixa clar, a més, que vol promocionar un turisme de qualitat i no massiu.
I durant el cap de setmana del 7 al 8 d'octubre, els carrers i places de Pere Tallada s'ompliran d'espectacles, personatges d'època i música per celebrar la 27a Fira Medieval. Paula.
Enguany, els espectacles d'animació i recreació històrica aniran a càrrec dels Joglars de la Bota, Dracònia i el grup Tarrasca. I a banda de les parades d'artesans i demostració d'oficis distribuïts pels carrers del conjunt històric, hi haurà un munt d'activitats durant tot el dia com malabars, lluita de cavallers, joglars, ambientació musical, danses i tiramarc, entre d'altres. Per donar el tret de sortir de la fira es farà el dia abans, divendres a les 7 de la tarda, i es realitzarà una visita històrica i gastronòmica amb la degustació de vins medievals i traducció d'inscripcions llatines a càrrec de l'historiador i arqueòleg Daniel Ponsatí. Aquesta mateixa activitat, que començarà davant l'església de Sant Esteve, es repetirà el diumenge 8 a les 12 del migdia. I a més, des del consistori proposen als assistents que incorporin algun element medieval durant la seva visita. Relacionat amb aquest aspecte, durant els dos dies hi haurà a la plaça del Castell una parada de venda i lloguer de peces medievals amb diferents preus molt assequibles per la població. I a més, hi haurà una altra que s'encarregarà de fer trenes i recollits d'època.
I la Càtedra d'Estudis de Suro convoca els Premis a la Recerca Santiago Zapata de l'any 2023. Els premis tenen l'objectiu de promoure la recerca aplicada en l'àmbit temàtic del suro a les humanitats, les ciències socials i naturals i tecnologia. Ferran.
Els premis han de ser en català, castellà, anglès, francès o portuguès, i el 30 de setembre és la data màxima per presentar la documentació que inclou el formulari de presentació de treballs, el currículum del sol·licitant, el treball i una versió resumida d'un màxim de 1.500 paraules dels objectius, les fonts, la metodologia i les conclusions. El guardó té dues modalitats. Premiaran el millor treball de recerca inèdit o publicat en l'últim any en els camps de les humanitats i de les ciències socials, com la història, economia, geografia, antropologia, literatura didàctica o sociologia, entre altres. I de les ciències naturals i la tecnologia, com la biologia, la biotecnologia, la química, enginyeria química, ecologia, gestió forestal, enginyeria i disseny industrial, entre altres. En tots els casos han de fer referència al suro. Els guardons tenen el nom de Santiago Zapata per reconèixer l'impuls que va donar el catedràtic extremeny sobre la recerca del suro des d'una visió multidisciplinària. Els premis són de 1.000 euros en els estudiants de grau o de màster, investigadors novells o recerques d'àmbit local, tant de Catalunya com de la resta de l'estat espanyol. O bé, de 2.000 euros per als doctorants i investigadors sèniors. La quantitat monetària es donarà el dia de l'entrega dels premis i el mes de novembre faran públic el veredicte del jurat, compost per especialistes d'àmbits diferents. Qui estigui interessat en els premis pot consultar més informació al web de la Càtedra o al Museu del Suro.
I una seixantena de voluntaris recullen 75 quilos de residus i altres materials a les platges de Port Pelegrí, de Calella de Palafrugell i a la de Llafranc. Va ser la jornada de voluntariat Netegem el Litoral que va celebrar-se dissabte. El temporal de la nit anterior no va permetre que els grups d'immersió sortissin i les embarcacions encallades a les platges també van dificultar una mica la neteja.
11 dels voluntaris que volien fer la immersió van fer-ho al Port Pelegrí amb apnea. 7 més van sortir amb caiac que requeria una experiència i domini del medi. Entre ells hi havia 2 voluntaris del projecte Surfing for Science de la Universitat de Barcelona que van fer el trajecte entre la platja de Llafranc i de Sant Roc per mostrejar microplàstics. La majoria de residus eren restes de plàstics i envasos, a part de fustes i ferralla, arrossegats pel temporal. Es van classificar i després portar a la deixalleria municipal. Des de l'any 1993, l'Associació de Veïns de Tamariu impulsa activitats per estudiar i protegir el fons marí del nucli. Llafranc fa neteja del fons des de l'any 2004 i a Calella de Palafrugell des de l'any 2013 es fa la platja del Port Pelegrí. Hi participa l'Ajuntament de Palafrugell amb diferents entitats i centres d'immersió. El centre d'immersió Poseidon Diving Costa Brava s'encarrega de la immersió de la platja del Port Pelegrí i a Llafranc les empreses Triton Diving i Barracuda Diving. També hi participa l'empresa de caiacs Tourist Service.
Moltes gràcies, Ferran, i ara comencem amb l'entrevista. Els 5ens premis Espai Ter de Música reconeixen la trajectòria i el compromís social de la cantant barcelonina Lídia Pujol. El premi així apadrina el projecte Babel, que commemora 20 anys de la trajectòria musical de l'artista catalana. Per parlar-nos del projecte i la rebuda del premi, ens visita la mateixa cantant barcelonina Lídia Pujol. Bon dia.
Bon dia.
Primer de tot, m'agradaria recordar una mica el moment de quan et van avisar que havies rebut el premi. Què vas sentir?
Uau, pues, la veritat és que una mica de desconcert. No ho vaig viure amb excessiva... No sé, va ser, jo crec que ha sigut un procés de calatge lent, perquè ha estat un procés de veure quin sentit tenia en aquests 20 anys. I aquí sí que vaig veure que aquest premi em posava en relació amb un procés molt interessant i personalment crec molt enriquidor. Mm-hmm. Crec que aquest moment ha sigut una cosa de... i a partir d'aquí, i això què? Doncs ja et dic, caminar lentament i profundament cap a què significa això de viure i donar-li sentit a la vida.
Perquè clar, són aquests 20 anys de coure tot això. Clar, el projecte Babel, com es recull aquest recorregut de 2 dècades de trajectòria musical?
Sí, això que et deia m'ha portat a pensar què és el que havia significat tots aquests 20 anys, no? I el que sí que m'adono compte és que vaig començar amb molta rebeldia, amb un crit que era... que no significava res, necessitava cridar, necessitava d'alguna manera... Jo crec que en aquell moment disparava desesperadament un reclam, una crida d'atenció, i ho feia a través de textos com Jacques Prévert, com Lorca, com... No m'importava tant l'idioma, el que fos. Jo crec que hi havia un denominador comú, que és la vida que està cridant perquè prenguem consciència de que és més important o que hauria d'orientar la qualitat a la quantitat i no a l'inrevés, com proposa el capitalisme o el patriarcat, no? En aquell moment, per mi, era un crit que no sabia encara articular, i aquests 20 anys han estat precisament l'articulació de la consciència d'aquell crit, no? Era un disc... I aquest, Babel, és un disc que no sols apunta al patriarcat, sinó que dispara directament al patriarcat. És, com en paraules de l'Arcadi Olivera, és un sistema assassí, és un sistema que cal destruir, i prou, senzillament, en pro de la vida, en pro de les ganes de formar part d'aquesta meravella que és la vida i que l'ésser humà està destruint d'aquesta manera tan inconscient i tan feliç i tan fugissera, i que cada vegada, cada xoc, cada nova situació de xoc que ens proposen els mitjans, doncs encara ens paralitza més, no? Uh-huh. Per això és un disc que et dic, és un disc que va por ell, El sistema capitalista va a por ell, amb totes les armes i amb totes les ganes de tallar-li el cap. Sí.
Jo, clar, volia preguntar-te, aquest crit que parlaves al començament, pot ser que tingui una mica de relació amb el que seria el títol?
Exacte, ja hi és, vol dir, era, no significava res, significava desesperadament però què estem fent? Però què estem fent, no? I segueix, avui Babel significa balbuceig, significa confusió, vol dir etimològicament és balbuceig, és confusió a l'hora d'expressar alguna cosa, no? Però el que, i seguim ara, jo el que he vist és, amb aquests anys és que realment, doncs, bueno, així és com abans cridava, doncs ara doncs, m'ho miro i veig que formo part de tot això i que només tinc una opció, que és sempre intentar posar límits, intentar posar consciència al que faig, intentar compartir converses que ens convidin a despertar de nou la capacitat de pensar i de nou la capacitat de discernir i sobretot de nou la capacitat d'actuar, perquè postpandèmicament tots hem quedat com una mica encapsulats rere d'un preservatiu integral que és la pantalla, amb un sistema que ara ja no cal ni que posem el cos per res i que ens donen cites per dintre de 3 anys i anem fent perquè tenim l'última sèrie de moda, no? Vull dir que mentre en el meu poble on visc, a Torà, les darreres eleccions ja m'han enviat una carta per dir-me que l'aigua de l'aixeta no és ni potable ni per beure ni per cuinar. I aquesta és una realitat, és una realitat que està venint, que està aquí i que jo ja estic vivint i que tota la meva comunitat ja està vivint i que això fa que hagi de comprar encara més aigua embotellada, costi més diners quan les coses estan pujant com estan pujant. Em refereixo que és, una realitat que sembla ser que només tenim la capacitat de viatjar o d'anar-nos a birra i això crec que és molt interessant sempre i quan hi hagi un pèndus, una actitud que d'alguna manera ens convidi a també a actuar i no només a fugir, no només a fugir d'una realitat que evidentment els mitjans ja saps el que són per infundir por repetitivament una i una altra vegada, no?
Sí.
El que també... Bueno, és que et volia parlar una mica de la part
important
per mi. Sí, molt important per mi, que és la música. La música també... M'he adonat compte que he bastit una carrera envoltada... O sigui, he bastit una carrera que era aquesta necessitat de comunicar desesperadament. O sigui, jo no és que tingui esperança o no tingui esperança. El que tinc i que em dinamitza és la desesperança i les ganes de posar-me en relació amb els altres per convidar-nos a apassionar-nos per viure i no per fugir o per seguir... en aquesta actitud, no? I aquesta desesperança ha estat molt ben acollida. He tingut la gran sort, el miracle, d'haver conegut els millors músics d'aquest país, començant pel compositor Òscar Roig, que em va musicar poemes que m'ha donat la possibilitat d'expressar aquest iaie, és un poema de Jacques Prévert musicat per Òscar Roig, o aquest compositor ha estat i és molt important per la meva trajectòria i crec que pel món de la música universal. I també, el més important, també va estar conèixer el Dani Espasa. El Dani Espasa ha estat un músic que he vestit amb ell tota la meva necessitat de comunicar la paraula. I la gran cosa meva, diguéssim, el que jo puc aportar a tot això, jo em sento com una mena de ciment, com una mena d'argamassa que relliga les persones i precisament el vaig relligar amb un altre mestre que es diu Xavi Lozano, que és un flautista i un mag, i precisament són aquelles polaritats que en relació donen resultats miraculosos i meravellosos, perquè el Dani Espasa és una persona amb un... Diríem així, és com perquè m'entenguéssiu ràpidament, és com... El estudiante y el salvaje, o algo así, ¿no? O la ciencia y la poesía, ¿no? O el rigor científic i la bellesa de l'espontaneïtat, ¿no? Era la combinació, això. No és allò de què eres, de ciències o de letres, no. Que té un talent pels números, doncs segurament cercarà tota la vida la bellesa i la poesia. I aquell que li ha tocat tenir més un talent per l'espontaneïtat i la bellesa i el joc, doncs cercarà una mica d'estructura i d'ordre i de tot això perquè deia Teresa de Jesús que está muy bien la norma, pero la persona no cabe en la norma. Pero evidentemente, sin una estructura de semáforos, todos estaríamos chocados i muertos. Vull dir que està molt bé que hi hagin estructures que ens ajudin, sí. Però si aquesta estructura, com fa el capitalisme, es posa per de sobre de la qualitat humana, de la possibilitat... És a dir, jo sempre dic, mira, que gràcies semàfor, no? Perquè en lloc de creuar en vermell, doncs creu en verd i no m'atropellen, no? Però jo no he nascut per a ser la gran cruzadora de calles del semàforo, sinó que jo he nascut per creuar el carrer i trobar-me amb tu i tenir una conversa i anar-nos a prendre una birra i parlar de com estàs i d'abraçar-nos. Aquest és el sentit de la meva vida. Que tinc infinitament necessitat d'estimar i de ser estimada i de ser reconeguda pel que sóc, no pel que tinc o el que faig. El que vull dir és que sempre aquesta polarització és la gran trampa del sistema. Ens fa posar-nos els uns en contra dels altres en tant que ens regala una identitat, ja sigui blanca contra negra, home contra dona, català contra espanyol o judío contra nazi. O sigui, me refiero que este jueguecito basta ya, basta ya. És com una cosa que dius, com podem ser tan poca cosa, no? Sí. La capacitat infinita que té l'ésser humà de moure muntanyes a través de l'amor, no? I bueno, després, en aquesta primera conjunció, com jo sí. Digo sempre que l'aire és la conjunció copulativa, no? O sigui, dic que el Dani es va fecundar de Xavi i el Xavi de Dani, i de sobte va produir-se la meravella de la instrumentació i del que passa musicalment al disc Iaie, que ha estat referència per músics de generacions posteriors, com el mestre i Pau Figueres, no? Sí. El Pau Figueres va, quan el segon disc que jo vaig fer, que era Els amants de Lilith, el vaig fer amb la música i amb el talent i la creativitat infinita i majestuosa del Pau Figueres, no? Uh-huh. I ell tenia 16 anys quan va fer el disc, ara en té 34, sí, sí. No? I ell tocava amb la guitarra els pianos del Dani Espasa, del disc Iaie. I llavors va ser la nova incorporació. Vull dir que no només ens posem en relació amb la polaritat per sumar, sinó que, a més, hem de posar-nos en relació amb aquest fil conductor del que és la història de la qualitat humana, no la de les guerres i de les conquestes. Això, qui té més pistoles guanya i s'ha acabat. És així de fàcil. Bé, és així de fàcil i m'interessa tan poquíssim, no? La història de veritablement què és això de créixer en qualitat humana, de créixer... Llavors, per això dic que tenim un sistema que no s'adiu en el que veritablement som les persones, que és infinita necessitat d'estimar. Uh-huh. Ens convida constantment a competir, constantment a quítate tú para ponerme yo, constantment a yo soy más porque tengo más o porque la tengo más o porque... ¿Sabes? És com algo que dius, ostres,
sí, sí.
És això. Tot això, imagina't, són 20 anys d'anar...
De treball, d'anar, eh?
Bueno, d'anar discernint, sí. I mastegant i rumiant. Sí, sí. I ara... Aquest disc té 6 músics de primer ordre que hem enregistrat amb la meravella d'aquest premi. Això sí que ha estat el gran regal. De sobte, mira, dir-te algo que això sí que m'emociona profundíssimament quan jo li explicava tot això al Toni Rovira, que és el director de l'Espai Ter, i el Jordi Molina, que són les dues persones, juntament amb el David Casamitjana, qui varen informar-me d'aquesta meravella, del premi, doncs clar, jo en un principi... Però és que a explicar-los tot això, a parlar-los de la qualitat dels músics, de la possibilitat d'oferir un missatge amb la millor safata del món, que és la bellesa que em poden oferir el Carlos Monfort, el Miquel Àngel Cordero, el contrabaix, el Didac Fernández a la bateria, el Pau Figueres, el Dani Espasa i el Xavi Lozano, doncs clar, ho van veure una gran aventura. Mm. I què ha significat? Doncs que, esclar, el premi era un premi dotat amb una quantitat que em permetia fer un disc molt petit, però van veure la dimensió d'això i van decidir ampliar la possibilitat per acollir una proposta d'aquesta envergadura, creant el premi de manera que fos bianual, perquè evidentment aquí t'estic parlant de tota aquesta grandesa, però tot això, doncs evidents com persones que mengen i que són persones que són professionals i que estem parlant de diners, vull dir, senzillament. La qüestió és que llavors ens agafen i creen un premi bianual, i no només això, decideixen acompanyar tota la gira perquè aquest missatge pugui arribar a totes les persones i ens convidi a tots a la veritable qualitat humana que està per de sobre i orientant a la quantitat, que és la que ens està matxacant constantment aquest capitalisme que estic disposada a disparar.
Exacte, que estem vivint, sí, sí.
Sí, sí, és així, és així.
Doncs...
Ja veus. Doncs... Bon dia, diu, bon dia a 6:30 de la mañana.
Bueno, esperem que veure publicat el treball aviat i poder gaudir de la música al final i de tota aquesta combinació d'elements. Volem agrair-te també aquests minuts en directe des de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, i esperem que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies. Gràcies a tu. Bon dia a tothom.
Bon dia.
Bon dia.
I ara farem uns bailoteos amb els tiets abans d'entrar a la secció d'un mos un glob.
M'he despertat d'aquest somni i em costa de creure. Han passat 3 dies i tu ja no hi ets. Quin estiuet més idíl·lic, i ara no et puc veure. No pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero com si res, al mateix lloc de cada any. Perquè no puc pensar en res més, no et puc treure del cap. Baixàvem cada dia a la plaça a treure el nas, i ara veig que tu no hi ets, que potser ja has marxat, que mai no trobo l'hora de tornar-nos a trobar i de fer el bailoteo. Cada nit ben junts ballant el son del salseo. Ens agradava la festa, també el marujeo. Ja no importa, perquè vull que tornis, i si no, aquí t'espero. I digue'm, bebé, que ja són masses dies en els que jo et penso. M'agradaria olorar la teva pell.
M'agrada poder viure amb tu aquesta locura. Tinc ganes de tu
i de fer el bailoteo. Cada nit ben junts ballant el son del salseo. Ens agradava la festa i també el marujeo. Ja no importa, perquè vull que tornis, i si no, aquí t'espero.
Passar-me la vida amb tu per trobar-te el teteo. Que cada vegada em diguis que ballem junts a teo. Abans del jangueo, per fer-me el parquineo. Ja no importa, i si no, aquí t'espero.
Bon dia. Com estàs, Maria?
Una mica estressada.
No.
Ja va passar. Aprofita aquesta pluja que conetejarà una mica tot.
Exacte.
I ja està. I tornem a ser, eh?
Sí, exacte.
I avui parlarem d'arròs.
Estic emocionada, perquè l'arròs a mi m'agrada.
I aquest és arròs de Pals. Avui tenim el telèfon a l'Albert de l'Estany de Pals, que juntament amb la Mari porten un projecte molt singular del cultiu de l'arròs, i és que cuiden el més mínim detall en tots els processos per obtenir un producte d'altíssima qualitat i amb un valor culinari excepcional. De fet, els seus clients més fidels són reconeguts xefs i restauradors del nostre territori, però aquest arròs també el podeu tenir al rebost de casa vostra. Prepareu-vos, perquè realment el concepte gastronòmic que teniu de l'arròs us canviarà radicalment després d'haver escoltat aquesta entrevista amb l'Albert, que el tenim al telèfon.
Bon dia, Albert.
Bon dia.
Com estàs?
Bé.
Ets el tractor?
No, no, ara sóc a dins la furgoneta perquè plou i, bueno, havíem de començar avui a segar i aquí veiem caure l'aigua, però bueno.
Perfecte, gràcies per atendre'ns, que sabem que són dies de molta intensitat.
Sí, a vosaltres, a vosaltres.
Doncs res, mira, si et sembla bé, ens agradaria començar amb una pregunta que és el que és de les coses que ens va agradar més. Perquè quina és la vostra filosofia de treball? Per què sou singulars en comparació a altres arrossaires?
Bueno, des del principi teníem molt clar que volíem fer un producte de qualitat. La terra on es cultiva l'arròs de pals té una qualitat molt bona i volíem que aquesta qualitat arribés a la taula, al plat. I llavors fem tot el possible perquè cap de les coses que nosaltres fem en el cultiu i en el procés de secatge i elaboració alteri això. Senzillament això.
Una de les coses importants vam veure que és que esteu fent monocultiu, perquè diu les varietats per separat, no feu barreges com molta altra gent.
Sí, bueno, la majoria de factories que es dediquen a l'arròs fan això, a base de l'arròs per mides i pel contingut de midó. I nosaltres, des de principi, vam creure que això no era l'ideal i vam buscar varietats que tinguessin un valor culinari important i els fem doncs, monovarietals. S'assembren, s'assequen, s'elaboren i s'envasen sense fer cap barreja, o sigui, la varietat és pura.
I quines varietats treballeu?
Bueno, mira, treballem amb l'arròs Bahia, que és l'arròs que la meva família doncs, més anys ha cultivat, arròs Bola, arròs Pagali, arròs integral que fem amb el Bahia, arròs de Quitacomachi, arròs de Xinitari, i últimament, i un parell d'anys, aquesta serà la tercera collita, l'arròs Bola.
Molt bé, i abans ens pots explicar una mica breument quin és el procés de creixement de l'arròs, no? Quan el planteu, quan el colliu, una mica de tot això per conèixer més de primera mà aquest cultiu?
Sí. L'arròs és un cereal d'estiu, per tant, sembra a la primavera i es recull a la tardor. Ara, ja dic, avui hauríem d'iniciar la collita, però no esperem un dia per la pluja. L'única diferència dels altres cereals, com el blat i l'ordi i així, és que l'arròs necessita tenir la terra saturada d'aigua o millor inundada pel seu creixement. Val? Es fan totes les feines en sec, es prepara el camp, els crestes que li surti l'aigua, es dona el terreny, es planeja i es sembra en sec. Llavors, a partir de que la planta ha nascut i té uns 20-25 dies, s'inunda i es manté inundat fins que l'arròs ha madurat. Ara els camps estan molls i molts amb aigua perquè ha plogut, però si no, pràcticament també aniríem amb sec.
Mm? Clar, i tenint en compte que sobretot al principi s'ha d'inundar el camp, com ha afectat la sequera en aquest aspecte?
Bueno, l'agricultura ha tingut restriccions més fortes, val? Pràcticament hi ha hagut zones que no n'han tingut, en canvi nosaltres, els agricultors, n'hem tingut moltes. Llavors, què va passar? Nosaltres vam dir que teníem un tracte d'aigua del 50% de l'aigua que necessitem normalment per ser un cultiu. Llavors, la decisió de reduir la superfície de sembra, ens vam arriscar a fer un 10% més, és a dir, fer el 60% dels camps, i bueno, hem tingut alguna varietat que no ens ha arribat a cap, més al cas de la quita. Però la resta, bueno, hi ha hagut alguna setmana que no hi ha tingut l'aigua que havia de tenir, però la collita es veu bé, de qualitat immillorable. Ha fet moltíssima calor aquest any, i l'arròs li agrada la calor.
Per tant, bona qualitat i però poca quantitat,
poca collita. Exacte. Poca quantitat, sí.
I llavors, si un dia també podeu anar a visitar, perquè feu visites també, oi que sigui obert?
Sí, concertades.
Concertades,
això, sí.
Que això és important. Sí, llavors,
sí,
allà podeu...
Aquest últim any no n'hem pogut fer masses. Sí, perdona, digues.
Dic això, que podríeu, evidentment, amb cita prèvia, però és interessant, sobretot, el que vam poder veure amb diferents mostres, que des de que colliu l'arròs fins que el comprem a la botiga passa per uns certs processos que no sé si ens els podria explicar allò molt breument, perquè és que realment, a més, Maria, que estàvem mirant, s'aprofita absolutament tot de l'arròs, però tot, tot. Vam quedar, bueno, en aquest sentit, vam quedar sorpresos perquè, ostres, vam dir, no es llença absolutament res.
Inclús, tot serveix per alguna cosa.
Exacte, no sé si ens ho pots...
Jo estic sorpresa, eh? I ja abans de començar l'explicació.
Aviam, Albert, tenim l'arròs, el collim.
Sí, el collim, l'arròs arriba amb certa humitat des del camp, que s'ha de treure, evidentment, perquè si no, no es conservaria, es podria fer malbé. Llavors, aquesta humitat, una part es treu en l'era, s'entra durant un parell de dies a l'era, o un dia, segons la humitat que porta del camp, passa un procés, llavors, de secatge amb una secadora de baixa temperatura, per no alterar aquelles qualitats naturals que té el gra, i a partir d'aquí s'emmagatzemena, es posa dins de les sitges o el graner. I des d'allà s'elabora cada setmana i sota comanda el que el client et demana, no? El procés d'elaboració és molt senzill, que passa per un procés de pelat del gra, triat, polit del gra, tornat a triar i la postració envasat. O sigui, s'envasa amb diferents envasos de 25, de 5 o de quilo. En el procés de pelat tenim per una banda la pellofa i el gra d'arròs. La pellofa normalment s'utilitza per fer jazz als pollets, per fer panells aïllants, per millorar de terra, bueno, per diverses coses. Uh-huh. En el procés de polit obtenim la semolina o polidura i el gra per una altra banda. La semolina nosaltres la fermentem amb unes bactèries i unes llevadures i fem el camp com a adob, un adob viu i natural. I en el procés aquest de polit també es trenca una part del gra, que això no es pot vendre com a arròs bo. Llavors això se separa, hi ha una màquina que ho separa, i aquest trencat no s'utilitzava per fer menjar pels animals, sobretot pels gossos, però ara últimament hi ha tot el problema de la gent que és celíaca i hi ha bastanta demanda de farina d'arròs, i nosaltres tenim una petita màquina doncs, que, bueno, que l'acaba de trencar i serveix per la farina. Sí, i el gra enter, doncs llavors ja s'envasa com a gra de qualitat.
S'aprofita absolutament tot, i a més, tot. Vosaltres sou molt conscients del tema de la generació de residus, no? I ens vas avançar que d'aquí res canviareu completament l'envàs amb el qual presenteu l'arròs a les botigues, oi?
Sí, ja fa uns anys vàrem l'envàs gran que fèiem servir pels restaurants va passar de ser un sac de plàstic a ser un sac de paper, i ara la segona fase, diríem, seria, bueno, serà, ja és un fet pràcticament, que és que eliminem el plàstic de l'envàs de quilo. Nosaltres hem de fer el buit en l'arròs perquè es conservi, perquè és un producte que senzillament, tal com ve del camp, es poleix i s'envasa i per tant no s'hi posa cap tipus de conservant. I hem de fer el buit perquè si no a l'estiu aquest arròs es picaria. Llavors ara hem aconseguit trobar una llauna d'acer alimentari. Llavors envasarem directament l'arròs, el paquet de quilos serà dintre d'una llauna. Ara porto una llauna de cartró i dins hi ha una bossa de plàstic. El cartró és per aïllar-lo sobretot de la llum solar i de la temperatura, però ara al final farem amb una llauna i farem una llauna de tomàquet, per dir així, ¿vale? És una llauna que un cop tu l'has utilitzada, la portes en el reciclatge, en el
contenidor
que toca, exacte, en el groc, evidentment, i pot tornar a ser una llauna o pot tornar a ser qualsevol altra cosa de ser alimentari, cosa que el plàstic que fèiem servir fins ara era un plàstic d'un sol ús, perquè era un tricapa,
clar,
i això
sí.
Això no es podia aprofitar.
I ja per anar acabant, Albert, l'altre dia ens vas explicar una cosa molt interessant sobre el paper de l'arròs dins precisament l'arròs a la cassola, no? Que podria ser la nostra insígnia, no? Com a plat aquí al territori. Ens vas dir que és un producte totalment secundari, però és el més important que hi ha, no? Perquè vas dir que feia com una mica de vehicle dels gustos, no?
Sí, sí, sí. Jo, a vegades, ja, com ve algú a comprar allà i soc per allà, normalment ho fa la Mari, no? Però si soc jo, els hi dic, no? A veure, quan tu vols fer un arròs a la cassola o una paella, no? Un arròs a la cassola, compres unes bones salsitxes, compres un bon tall de costelló, només faltaria les gambes bones, tot
exacte,
de primera qualitat. No? I arribes a l'arròs, t'has gastat una fortuna, ¿vale? I arribes a l'arròs i dius, ostres, l'arròs, va, és igual, qualsevol.
No, i ha de ser un bon producte perquè si no ho esgarra tot, oi?
Ho esperem tot aquí.
Sí.
Perfecte, sí, sí. És
el que us deia, el transport de tot allò que tu cuines en el paladar serà l'arròs.
Exacte, doncs Albert...